Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrarem en les extraescolars, totes aquelles activitats que en principi sembla que estan fora de l'horari lectiu i a veure què és el que es pot aprendre amb elles. Per parlar d'aquestes extraescolars estem amb en Xavier Ariño. Molt bon dia, Xavier.
Bon dia, bon dia.
En Xavier és director del MENOF, el model educatiu no formal de la xarxa de Jesuïtes Educació. També estem amb l'avi Sisquella. Hola, avi, bon dia.
Bon dia.
L'avi és psicòloga, directora del Centre de Psicologia LUDUM, i en Carles Pérez. Hola, Carles.
Hola, bon dia.
Veig que et va agradar la setmana passada.
Sí, repetim.
Encantada de tornar-ne a tenir aquí. En Carles Pérez és president de l'AFA Manyanet Les Corts i vocal de la CAPAC, la Confederació Cristiana de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya. A veure, Xavier, jo deia una mica què són les extraescolars, però què diferencia les extraescolars de les escolars? L'espai, l'horari, el cost?
Mira, hi ha una miqueta de tot. Les activitats extraescolars són de caràcter voluntari, per tant no és programa lectiu, no hi ha un currículum fix a dins. A vegades utilitzen els mateixos espais, perquè també utilitzen aules i patis, per tant, en aquest sentit pot ser que hi hagi coincidències, però després són de caràcter voluntari, hi ha un component lúdic molt important, per tant, hi ha un tema de voluntat de passar-s'ho bé, també d'aprendre fora, més enllà de l'horari lectiu, i sí, tenen un cost afegit per a les famílies, doncs, que en el moment en què s'apunten en alguna activitat, doncs, tenen un cost afegit a la seva quota ordinària. No?
És imprescindible aprendre alguna cosa? Segur que n'aprendrem alguna, m'imagino.
Dins de les activitats? Sí, sempre, sempre. Al final hi ha alumnes, doncs, que aquí hi ha molts tipus d'activitats i molts tipus de projectes, alguns també que estan molt lligats a la pròpia matèria, al propi horari lectiu, i per tant hi ha molta connexió. Però també és veritat que al final hi ha activitats de 2 hores, de 3 hores, de 5 hores a la setmana, per tant sovint també es pot escollir la freqüència amb la que jo hi vull anar, la intensitat que hi vull posar, les hores d'aprenentatge, i és evident que hi ha activitats que et fan créixer de nivell i, per tant, en aprenentatge. No?
I per què són tan importants, avi?
Jo trobo que, sobretot, per aquesta part lúdica. Perquè jo, que soc especialista en nens amb trastorns d'aprenentatge, sobretot, o amb trets de psicologia clínica, alguns, està bé que els nens que els hi costa tant durant la jornada escolar, doncs, tirar endavant algunes matèries, quan arriba l'extraescolar, allà sí que triomfen, allà sí que s'ho passen bé, allà fan l'extraescolar que volen, allà on poden, doncs, gaudir d'aquell moment. I per això és tan important per mi.
Des del principi dèiem voluntari, té un cost afegit. Clar, hi ha famílies que potser aquest cost és una càrrega que és realment complicada suportar-la. Com ho feu? Com ho gestioneu des de la vostra AFA, Carles?
A veure, dintre de l'AFA hi ha algunes de les extraescolars que les gestionem i les organitzem nosaltres mateixos, i això el que fa és que els costos, al final, com a entitat sense ànim de lucre que som, no guanyem diners i els costos són més baixos. Això ens permet tenir unes quotes força inferiors a la mateixa activitat organitzada amb una entitat amb ànim de lucre.
Podríem dir que anglès, natació, futbol, dansa són les extraescolars clàssiques, però des de fa uns anys es pot fer pràcticament qualsevol activitat extraescolar, des de cuinar en anglès, robòtica, pensament computacional, patchwork, defensa personal, escalada, ceràmica, màgia, acrobàcia, cinema...
Estem perdent el nord,
drons,
de debò, estem perdent el nord.
Segur que també hi ha d'orientació, orientació sí. Diurna, nocturna,
tot,
amb obstacles, sense obstacles,
tant, exacte.
No? Quina hauria de ser la funció de les extraescolars?
Passar-nos-ho bé, insisteixo en el passar-nos-ho bé, amb gaudir d'aquella estona després de 8 hores a l'escola fent matemàtiques, llengua catalana, anglès, tot el que calgui, tenir una estona de gaudir i d'aprendre d'allò que m'interessa, que això també és una altra cosa important, és ara estic una estona fent allò que m'interessa, no estic escoltant la fotosíntesi, quan a mi la fotosíntesi no m'interessa un borrall, sinó que estic fent allò que, el futbol, perfecte, per això és tan important que sigui voluntari i que ho pugui triar més o menys el nen o la nena, l'infant, no la família, perquè per logística, que ara en parlarem, li va bé.
Clar, la conciliació és un altre detall important, no? Potser si s'acaba l'escola a 4:45, 5:45, les 5, i tu treballes fins les 7...
Sí, la conciliació, de cara als pares, potser la conciliació és un dels principals factors, eh? Sobretot de les primeres extraescolars, les que es fan més d'hora, no? Clar, això normalment, quan organitzem a les escoles, les primeres extraescolars les fan els més petits, val? Amb la qual cosa el que permeten amb la conciliació és que aquests nens més petits, de primer, segon de primària, tercer, vale, allarguin a l'escola fins a les 6:45, vale, que ja és una hora en la qual els pares, pues, ja comencen a estar més disponibles.
Vosaltres, Xavier, com organitzeu aquestes propostes educatives no formals?
Aviam, nosaltres tenim... La diversitat és tan gran, perquè al final també tenim escoles que són molt grans i, per tant, abans em feia gràcia amb la quantitat de tipus d'activitats que hi ha avui. Clar, hi ha les que proposen les escoles, però també les famílies sovint proposen activitats per fer, doncs, perquè els hi encaixen i veuen que hi ha cert neguit, no? Clar, nosaltres tenim activitats, doncs, a vegades des del migdia, que hi hagi algun encaix i que estiguis d'acord sempre amb les etapes lectives i que, per tant, la direcció d'infantil i primària entenguin que això encaixa, perquè per nosaltres és primordial, que no hi hagi abús de nombre d'activitats i abuso d'hores, no? Perquè a vegades apuntem els nanos a masses coses i, per tant, s'ha de regular. Però després, doncs, com deia el company, doncs, al final, a partir de les 5, des dels més petits cap als més grans, hi ha tot tipus d'activitats, doncs, esportives, doncs, culturals, tecnològiques, més artístiques. Jo coincideixo amb el... És molt important el concepte del gaudir fent. És imprescindible que els alumnes els agradi l'activitat que estan fent. Ja sabem que no sempre es cullen els alumnes, això és una realitat, especialment quan són petits, perquè a vegades el tema de la conciliació familiar, doncs, evidentment et força a apuntar-te a una activitat el dilluns i el dimecres, doncs que... Però és tan important això com entendre que si l'alumne no li acaba agradant aquella activitat i no s'ho passa bé, és una activitat, doncs, que és molt difícil que es mantingui amb el temps, perquè no li agrada allò que està fent, no? I no té interès cap a aquella activitat. Per tant, aquí sempre els demanem a les famílies, escolteu, davant de la necessitat, sobretot escollir amb allò que al nen li agrada, no? I que hi vulgui fer, que doni el pas endavant. No?
I quan dius al migdia, vols dir aquell espai del menjador, que clar, potser que hi ha famílies que tornen a casa i uns altres es queden, dinen, i si no tindrien pati.
Clar, l'espai migdia és aquell espai que principalment va d'una a tres, té dos espais, dos moments molt diferenciats. Una és l'estona de dinar, que allò és d'una a dues, i l'altra és de dues a tres, que és un espai absolutament de lleure, no? Clar, aquí no es poden posar molts tipus d'activitats, però hi ha algunes que poden encaixar. Doncs, per exemple, en determinades edats, una activitat d'escacs, que són activitats més de relax, que estan més en sintonia també amb coses que després es busquen a l'aula, i per tant, hi ha activitats que... El que passa és que les activitats al migdia, com que al final estan dins de l'horari lectiu, tot i no ser lectives, estan dins de 9 a 5, de lo més tradicional, no? Clar, aquí s'ha de convindre més, doncs, amb les etapes de què conviene, què no conviene, i de no saturar els alumnes. Perquè és molt important que els nanos de 2 a 3 corrin i juguin, i s'ho passin bé, i que s'avorren en una esquina del pati, no? I l'explico.
Clar, aquí la cosa, és que es va, crec que, compensar amb la idea de fer una extraescola a migdia per desofegar les tardes, que els nens no anessin tan cansats. Clar, això ho hem entès malament, perquè ara fan més extraescoles a migdia i a la tarda. Continuen anant encara més cansats, perquè a migdia fan escacs, robòtica o violí, i a la tarda fan futbol, escalada, van a la logopeda, part... És a dir, fan de tot. Per tant, arriben a casa i han de fer deures, perquè encara hi ha deures i a sobre han de somriure, no poden tenir pollos dinant, sopant, perquè no, perquè estem en un moment de família. És a dir, els exigim una sèrie de coses que de vegades a consulta els dic als pares: tu faries tot això? Tu a les 5:30, a 6:15, faries una classe d'anglès i després aniries a jugar a futbol 1:30 i després faries deures? No, i els estem demanant això als nens, em sembla... I depèn de les edats, també hem d'anar en compte.
I has dit una paraula que suposo que és molt important, que és avorrir-se.
Sí, 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 sí. Clar, està relacionat amb el que diu ara l'avi, no? I al final hi ha alumnes que fan més hores que nosaltres a la feina.
Absolutament.
És a dir, el seu horari laboral de dedicació a l'escola acaba sent superior a l'horari moltes vegades a la jornada laboral de molts dels adults, no? Clar, aquí entra molt el tema, és que estem parlant de tot l'alumnat, però clar, és que de P3 fins als batxillerats o FPs hi ha molta proposta i, per tant, la proposta, el que sí que no és dubtós, és que es fa sempre pensant en que l'alumne ho pugui fer, i ho pugui fer bé, i ho pugui fer feliç, ho pugui fer content i que l'encaix sigui bo. Vale? Evidentment, amb el seu equilibri també personal, no? Però a tots ens ha passat, jo crec que a vegades la família diu: és que jo necessito activitats de dilluns a dijous de 5:00 a 7:00. Escolta'm, és massa, no fa falta. Vull dir, hi ha moments que l'alumne ha d'estar amb la família, hi ha moments que l'alumne ha d'estar... Que hi hagi alternatives.
Exacte.
i que ells demostren els seus neguits. Doncs hi han... Totes les activitats tenen els seus punts forts. Quan tu fas un esport col·lectiu, doncs et porta unes coses que són molt bones, quan fas un esport individual te'n porta unes altres, quan fas un teatre doncs és fantàstic, quan fas una activitat musical és fantàstic, o ara doncs, totes les robòtiques i tot això que està més de moda, doncs també. Però tot ha d'estar equilibrat, perquè si no al final aquell alumne, a més alguns entren a les 8 del matí al servei d'acollida, encara que comencin a l'escola a les 9, doncs acaba passant de 8 a 8:15, ben bé 12 hores seguides a l'escola. No?
Nosaltres tenim un nen a l'UDUM que entrena natació 7 dies a la setmana. Dilluns, que és primer dia de la setmana, està esgotat. Com estàs? No puc més.
Ell
com?
No deu saber gaire quan és el principi i quan és el final. Bueno, perquè viu una roda infinita.
Perquè dissabte i diumenge competeix, perquè això és l'altre. És a dir, fan extraescolars, però després hi ha partits, competicions o tota la pesca al cap de setmana. I jo soc pro extraescolars, que sembla que no, però clar, amb la justa mesura, cuidant, tenint cura dels nens i del seu horari i de ganes de passar-nos-ho bé a casa. Amb el tals.
Ara pensant com a pare, no?, i com a representant d'AFA, com es troba aquest equilibri entre logística, interessos dels nens? També hi ha criatures que són molt curioses i tenen ganes de fer moltes coses, no? Que suposo que també hi ha famílies que hauran de dir, bueno, fill, ja ens agradaria que poguessis fer tot això, però és que també t'has d'avorrir, hem d'estar junts i potser no ho podem pagar tot, no?
Clar, al final, activitats, tots han fet moltes. Tu has dit aquí una llista interminable, no? Qui fa més, qui fa menys, i sobretot quan són petits els nens, que encara no tenen criteri, ho volen fer tot. Perquè al final tenen l'amic que fa futbol, tenen l'amic que fa bàsquet, tenen... Llavors ells volen apuntar-se a totes, no? Amb el temps, perquè al final no coincideix, és impossible que amb el llarg de tot, segons van creixent, puguin mantenir totes les activitats. Vale? Al millor al principi els hi encaixa, però després han de triar alguna cosa. Si això passa quan ja tenen cert criteri i ells fan la tria, vale? Normalment acaben agafant l'activitat que tindrà una certa continuïtat al llarg del temps. Val? Si no, el que fan és anar saltant d'una activitat a una altra, d'un any a un altre, sense més, no? Simplement pues, per passar l'estona. No?
Tu ara deies, avi, que hi ha molts nanos que estan esgotats. Hi ha pares que també estan esgotats, sí. Anar amunt i avall, sobretot quan hi ha més d'un fill. Activitats que, quan són petits, sovint s'intenta que coincideixin, però després ja arriba un punt que ells ja saben que els agrada, que volen i que no volen.
Exacte. I volem arribar a tot, i de tot no s'arriba, i com tu deies, de vegades els nens volen fer molts extraescolars i a vegades els he de dir, està bé, i l'any que ve podem provar una altra cosa, però aquest any provarem això. Per què? Perquè per cuidar-nos entre tota la família està bé que doncs, aquest dimarts, aquests dies estiguem amb... Feu tu aquesta cosa i tu l'altra. És a dir, però està bé que els hi posem nosaltres el límit, també, perquè si no és... Que curiós és, vinga a fer extraescolars, i després tampoc és bo amb res, perquè al final no acaba d'estar moltes hores fent alguna cosa. I jo ja dic que a infantil jo soc poc d'extraescolars. Infantil és ni el que fa el germà, perquè a vegades els germans petits van a retruc del que fa el gran, perquè el teu germà li agradava molt, bueno, i a mi potser, no? A mi va passar a mi mateixa. El teu germà li agrada molt el hockey, jo, però a mi no m'agrada molt el hockey, deixa'm en pau, a mi amb el hockey, saps? I per tant, està bé que respectem a mi que infantil estiguin a casa, tirats per terra, jugant amb els seus trens o amb els seus jocs, no cal que...
I pels pares i mares també pensar que potser si no s'arriba a tot, que no passa res, no?
Mira, és que ens estan generant una culpa si no arribem a tot. Que això és un altre tema, saps? Però no, és que han de fer anglès, han de fer violí, han de fer robòtica, han de fer escacs, i s'ho han de passar bé, perquè és molt boig a futbol. Carambes, tu, quina setmana més atapeïda, ja estem a dilluns només. Saps? Vull dir que està bé que vagi fluint i que els pares entenguin doncs que sí, que no s'arriba a tot, i que amb nosaltres tampoc van arribar a tot, i no ens va anar tan malament.
No passa tampoc res.
Exacte.
I quan un nano no... És que no té especial interès per fer extraescolars, cal apretar, no apretar...
Sí, jo crec que sí, que cal apretar a fer alguna cosa. No allò que el pare vol que el seu fill faci, o allò que la mare vol que... Pues com no t'agrada res, anglès? Bueno, pues no m'agrada res, anglès menys, potser, saps? És a dir, però està bé que a partir de primària està bé un esport, però, i aquí potser no estareu d'acord amb mi, no sempre ha de ser un esport d'equip. Jo treballo molt amb nens amb TDAH, i els nens amb TDAH, amb equip, de vegades no tenen habilitats socials, per tant, no saben esperar la pilota, no saben treballar en grup, per tant, potser no cal exposar-los a un esport d'equip també per la tarda. Jo normalment recomano natació, i més als nens que no volen fer res, dic, fes natació, que com no nedis, t'ofegues. És a dir, que hauràs de fer alguna cosa sí o sí.
Com deia en Xavier, els d'equip adquireixes unes habilitats i els que no són d'equip, unes altres.
És molt important també que l'escola o l'entitat que sigui, que acompanyi amb l'elecció a vegades de les activitats, no? i si pot tenir connexió amb el tutor, doncs encara més. Clar, aquí tanques el cercle quan tu tens un alumne d'aula i li vols recomanar fer una activitat i la teva comunicació la tens amb el tutor de l'alumne, perquè aquest tutor també et dona, bueno, doncs certs inputs de com és l'alumne i tu pots aconsellar millor a la família de quina activitat li podria anar millor. No sé, poso un exemple molt pla, que ve ara amb el que deies dels esports individuals, no? Aquest alumne, doncs, que en la seva vida, doncs, sempre, quan li passen coses, sempre tira pilotes fora i sempre és culpa de l'altre. Mm-hmm. Els esports individuals t'ajuden a agafar moltíssima responsabilitat, perquè aquí no hi ha nadie més. No val mirar el porter, no val mirar l'altre, no val mirar... No, escolta'm, aquí estàs tu amb el teu. I, per tant, això depèn de la teva feina, del teu sacrifici, de la teva disciplina, depèn de com tu vulguis fer les coses, no? Cadascuna de les activitats... Bueno, és per un tipus d'alumnat, i hi ha alumnes doncs, que les poden fer totes, doncs, per suposat. I després també és molt diferent. Clar, no té res a veure una activitat extraescolar d'un anglès, per exemple, o d'estudi d'una llengua, o d'altres estudis que són més d'aula, amb una activitat d'iniciació esportiva, doncs, que el que anem a fer és jugar als patis i no estar més hores a les aules. No? Perquè, clar, aquí també és molt important sempre l'entorn d'aprenentatge. Jo seguir més hores després de les 5 a una classe costa molt. Costa molt. Al final, els alumnes ja porten 9 hores d'aula, o 8 hores d'aula, o 7 hores d'aula, no? El que li estàs fent és allargar 2 hores d'aula més. Educació infantil, això no es fa, perquè, evidentment, aquí també es regulen les edats, però no deves tenir un alumne doncs, que portes de les 9 fins a 5 i ara li dius que estigui de 5 a 7. No? Doncs per fer l'anglès, o per fer el xino, o per fer...
Concentrat.
Perquè ara fan de tot, i a més ara està atent. Clar, això no és el mateix que anar a jugar amb una pilota. Però tot cabe, i hi ha alumnat per tot, i també hi ha... Entitats, doncs, per tot. És a dir, no tothom està fent... Cada vegada jo crec que l'anglès, fora de l'horari lectiu, bueno, hi ha molt de debat, doncs perquè al final l'anglès l'estudia molt a l'horari lectiu. Potser convé més fer segones i terceres llengües. Gent que està estudiant àrab, gent que està estudiant xinès o gent que està estudiant alemany, perquè entenem que l'anglès el deixem a l'escola, no? Per tant, és que aquí la diversitat és tan gran com els alumnes que tens. Hi ha alumnes que t'encaixen millor aquest tipus d'activitat i d'altres, doncs, que, com participar d'un esplai o activitats de muntanya, doncs, que no són de dilluns a divendres, però us ajunto tots els dissabtes, no? Això també és fantàstic. Uh-huh. I, bueno, és que hi ha de tot.
També us trobeu diversitat en les famílies, en les peticions d'activitats, de propostes de possibles extraescolars, perquè, com deia en Xavier abans, hi ha coses que van a modes.
Sí,
no?
Sí, sempre tenim algun tipus de petició que a vegades és molt complicat poder tirar-ho endavant. Nosaltres el que intentem és bueno, veure si realment aquesta petició té cert pes, vull dir que no és una família, un parell de famílies, sinó que n'hi ha més, i a partir d'aquí ho estudiem. També tot depèn molt dels espais disponibles, no? Al final els patis s'acaben.
És una limitació.
Tens una limitació, les classes també s'acaben, vull dir, al final tenim uns espais a ocupar, i quan ja estan plens, doncs no pots fer altres coses, no? A veure, pots fer altres coses en uns altres espais. Si no tens més pati, doncs un esport difícilment el podràs fer. Per contra, doncs, si tens aules disponibles, doncs, potser les pots fer servir, no? Si necessites ordinadors i ja estàs fent servir les aules d'informàtica, doncs, ja no en tens més. Vull dir, clar, això et limita molt a l'hora de poder fer noves activitats.
Escola de Família, estem parlant d'extraescolars amb en Carles Pérez, la Bicisquella i en Xavi Ariño, de tots aquests aprenentatges que s'adquireixen amb les extraescolars. És possible que algú tingui la sensació que si els seus fills no fan extraescolars tinguin menys oportunitats en el futur que la resta de companys, no? És que ja parlen anglès perfectament i el meu encara no, i jo crec, abans deia en Xavi, amb el que es fa a l'aula són moltes hores, 3 mínim a la setmana, però... Potser no té tanta habilitat, reforcem-ho per aquí.
És que de vegades ens oblidem de l'edat que tenen els nens. De vegades és, no, és que ara que són petits, justament perquè són petits, potser hem de fer altres coses. De vegades, com ara que són petits, no tenen deures, està bé que facin més activitats, però estan més esgotats, perquè la capacitat que tenen de sostenir l'atenció a classe també els cansa molt més. Per tant, no hi haurà qualitat en l'extraescolar, tampoc depèn de què. Per tant, nosaltres ens venen nens de 2 anys a fer logopèdia. Un moment, que no han tingut temps encara d'aprendre a parlar. És que no parla, doncs ja parlarà, no hi ha cap adult que no parli. És a dir, que tranquil·litat.
O sigui que respectar el ritme també és una cosa important, m'imagino que
és... Mola bastant, respectar el ritme, t'he de dir, Olga.
Però vull dir, adonar-te també de com són els teus fills. Potser en tens 2 i és que un és superactiu, l'altre és molt més quiet...
Exacte, i després no traspassar... A mi m'hauria agradat fer acrobàcies, que la nena faci acrobàcies. Bueno, un moment. Fes tu acrobàcies d'adulta, que també hi ha classes. Deixa la nena en pau.
Ara, per adults, també hi ha de tot.
De tot, sí. A part, a les escoles, ja hi ha. A l'escola de la meva filla ja hi ha amb extraescolar. O sigui, dansa per pares i mares. Corai, tu, quina... Ja prou arribo cansada a final del dia. Però està bé, que tranquil·litat, home.
En el cas de, ara dèiem, fills diferents, quan són bessons, trigèmins, que moltes vegades a les aules ja els separen, sobretot quan són 2, quan són 3 ja ho tenen més complicat, no sé, que hi hagi 3 línies. L'altre dia una mare de trigèmins em deia, és que hem intentat que facin alguna activitat diferent perquè no estiguin sempre junts i vagin trobant el seu espai. Hi ha una edat en què potser ja són més grans i ja se senten més a gust trobant el seu propi espai?
Sí, de fet, jo forçaria a primària que facin cadascú l'extraescolar que vulgui. Si resulta que volen fer els 2 futbol o les 2 volen fer futbol, doncs ja està bé, però no està, el que no m'agrada és que vagin en pack per logística, tampoc. No, és que ens va molt bé que facin de 6 a 7 els dimarts i els dijous futbol, perquè així els recollim els 3 i els dutxem les 3 a l'hora. Bueno, noi, pues no, jo què sé, pues, saps? Està bé que triïn. I és veritat que secundària, et diria al revés, ja poden anar junts, perquè ja cadascú té la seva identitat molt marcada, molt formada, i per tant ja saben pues, que jo jugo així, tu jugues així, fins i tot tenen aquella complicitat que la resta d'equip pot sortir guanyant, fins i tot.
A la xarxa de jesuïtes d'educació, fins i tot teniu un model educatiu no formal, que teniu aquest títol. Les famílies són conscients, diries, de la importància o el potencial d'aquestes activitats extraescolars, les no formals?
Jo crec que avui sí. Jo crec que ja fa molts anys que... Clar, nosaltres, les activitats que estan fora de l'àmbit lectiu, totes aquelles que no són lectives, ja siguin d'estiu, durant el curs i en qualsevol horari, formen part d'aquest model. I formen part d'aquest model, fixa't que aquest model es diu model educatiu, no? Per què? Doncs perquè el que nosaltres busquem és acompanyar l'alumne, més enllà de l'horari lectiu. Per tant, mentre l'alumne està a l'escola, totes aquestes activitats estan gestionades des de l'escola, excepte alguna activitat cultural que et veus obligat doncs, a contractar perquè hi ha moltes modes noves i tu no tens persones per tot a dins de l'escola, però les nostres activitats esportives, les nostres activitats de lleure, els monitors i els responsables són personal de jesuïtes d'educació, és a dir, no externalitzem el servei. I precisament no l'externalitzem des de fa molts anys perquè ens vam donar compte que per nosaltres era un espai molt important. I com que és tan important, els gestionem des de les pròpies escoles. Per tant, aquell monitor treballa pels jesuïtes d'educació, no? No externalitzem els serveis, ni externalitzem les activitats, ni externalitzem un casal i no externalitzem un campus, no? Sinó que l'assumim, formem els monitors i tenim la nostra xarxa de monitors que dona aquestes activitats precisament perquè per nosaltres són importants i li donem valor. Llavors, clar, l'activitat paraescolar té aquest component lúdic segur, té aquest component d'aprenentatge segur i hi ha un altre tema que és molt important de cara a les famílies, que és el tema del compromís. Al final, ser activitats extraescolars no vol dir que no hagin de ser importants i, per tant, ha de ser la família la primera que li doni valor i, entre altres coses, se li dona valor mantenint el compromís dins l'activitat, no? A vegades et trobes nens amb 7 anys que ja en porten 9 d'activitats i, home, dic, espera't, deixa que l'alumne acabi l'any, ensenya-li que hi ha un compromís amb el grup de teatre, que el curs s'ha d'acabar, perquè en el mes de febrer o en el mes de maig has de sortir a fer una obra i, per tant, convien la diversitat i que els alumnes vagin tastant, perquè ells també van provant les coses, alhora que com a adults doncs, els hem d'inculcar el valor del compromís amb les activitats. No?
Per tant, aquest compromís hauria d'arribar a un acord previ familiar, com anem a fer aquest curs?
Sí, clar. Anem...
O fins i tot aquest trimestre. Jo els hi parlo en trimestres als nens amb dificultats atencionals, sobretot són moltes tauletes d'extraescolars, i ara vull fer natació, i ara vull fer això, i ara vull fer l'altre, i no acaben res. I jo els hi demano aquest compromís trimestral, has d'acabar el trimestre i has d'anar a les classes de dansa fins a acabar el trimestre. Encara que no t'agradi, ja entenc que no t'agradi, no, bueno, doncs ens vam equivocar tots plegats, no passa res, però acabem el trimestre plorant, sí, i parem la monitora i li explicarem com et sents i explicarem que no t'està agradant gaire, però tu tens un compromís amb ella, amb tots plegats, i per tant sí que demano, però el curs es fa molt llarg si li demanem aquest compromís clar, anual.
Suposo que les AFAs també ho agraïu especialment, perquè, clar, aquests preus ajustats als que clar, tu parlaves al principi, han de sortir els números per un monitor, per unes ràtios...
Clar, i el compromís té dos vessants, no? Moltes de les activitats que fem nosaltres són esportives i esports d'equip, per tant, si els nens se'n van, el millor queda sense equip. Uh-huh. Aquests equips, a més, participen segurament en alguna competició, bé sigui del Consell Escolar o inclús federades, perquè en tenim dels dos tipus, llavors, clar, estàs deixant penjats els teus companys, no? Per la part de l'AFA, sí que és cert que demanem un compromís als pares de mantenir tot l'any. Per què? Perquè ajustem els costos en funció del número d'alumnes. Val? O sigui, nosaltres donem un preu aproximat al mes de juny, maig, juny, quan fem les inscripcions de cara al curs següent, però l'acabem d'ajustar a principi de curs amb les inscripcions reals. O sigui, al final no guanyem diners, però tampoc en podem perdre, perquè si no, arribaria un moment que no seria sostenible.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem amb una pel·lícula d'un nen que és una màquina, amb una activitat que podria ser extraescolar, però que també podria ser una feina.
Es inquietante, ¿verdad? Darte cuenta de que por muchas cosas que le enseñes a un niño, al final son como son.
He llevado a Josh al parque. Ha jugado al ajedrez.
Pero si Josh no sabe jugar al ajedrez.
Sí sabe, no me preguntes cómo, pero sabe.
Estoy jugando al ajedrez con mi padre. Ajedrez es un juego como el Monopoly.
En un mundo que se alimenta de la competición.
Aquesta pel·lícula és en busca de Bobby Fischer. Sembla que aquest nen, que és en Josh, pot arribar a ser un Bobby Fischer. De casualitat se n'adona que sap jugar als escacs i que juga molt bé als escacs. Parlem una mica d'això, no? Lleure, dèiem lleure, però hi ha un punt que a vegades arriba a la competició, no només perquè hi hagi unes competicions al cap de setmana de natació, de futbol, de bàsquet, el que sigui. Normalment són esports, bé, els escacs són un esport, però què passa? Hi ha vegades nanos que pateixen molt, no? El neguit de a veure si no ho faré prou bé. Quan es comença a patir, com es pot gestionar això?
Quan es comença a patir, jo per mi s'ha d'aixecar bandera. S'ha de dir en un moment i anar a parlar amb qui calgui i treballar-ho i no fer fort el nen de va, vinga, va, que tu pots, vinga, va, però això no és res, vinga, va, que guanyaràs segur, però si tu ets molt bo. Un moment, anem a mirar el nen, anem a escoltar el nen o la nena, anem a parlar amb el seu monitor, anem a explicar-li com s'està sentint, perquè, recordem, és voluntària i ens ho hem de passar bé. I per tant, si el nen té mal de panxa o la nena té mal de panxa cada cop que s'enfronta a una competició d'escacs, hi ha alguna cosa que no estem fent bé, per molt que els agradin els escacs. Per tant, això ens passa també amb nens que munten a cavall i els toca fer salts. No, jo vull muntar a cavall, jo vull cuidar el meu cavall, però no vull saltar al metro 10. Això ho en Pau em salta al metro 10. I forma part tot el mateix pack. No...
I les expectatives? Suposem que aquell nen o nena els hi encanta, els hi agrada la competició, són boníssims,
però
perden. Clar, hi ha aquelles expectatives de la família, no? De no... Bueno, ara que no els falli.
Aquí se n'ha parlat molt també de les grades, dels partits de futbol, de bàsquet, bueno, de tot plegat, i també d'escac segurament els pares i les mares, les famílies allà, es broncant l'entrenador o l'entrenadora, es broncant el nen perquè no ha fet el que tocava. Ens ho estem passant bé, és un moment divertit, per tant, aquí hi ha molta feina per fer amb les famílies encara... I encara...
Clar, les famílies, i jo sé de centres educatius que hi ha com una normativa, no? Que es parla a principi de temporada, ara estem pensant en esports, amb les famílies i amb una normativa bàsica de coses que és... O sigui, que si les fas, marxes.
Sí, a veure, a vegades és pitjor el comportament dels pares que el comportament dels nens, vale? Llavors, amb això, el que estan veient els nens respecte als seus pares, que els tenen allà i els veuen, pues això els influeix a l'hora de continuar jugant, no? Llavors, sí que hi ha certes coses que no es poden fer al camp, no? Certes... cert vocabulari, certes accions respecte a l'altre equip, respecte a l'àrbitre, etc. No? Llavors, bueno, doncs, s'ha d'anar i s'ha de cuidar. No? Això, per exemple, el Consell Escolar de Barcelona té algunes, alguns premis en aquest cas, gestionar, perquè els equips gestionin bé tot aquest tipus de situacions.
Ara estàvem dient, bé, ens estàvem fixant en el més fosc, anem a la part més lluminosa, quan fas un extraescolar i te n'adones, que és que t'encanta la robòtica, que no ho sabies, que potser estaves perdut, quart de l'ESO, batxillerat, i dius, no, és que jo vull fer una enginyeria, és que, sí. O és igual, o una activitat molt més creativa, i dius, és que faré belles arts, és que ho acabo de veure clar.
És que l'activitat extraescolar té una gran... Té un aspecte que és boníssim, que al final, amb el pas dels anys, com que els alumnes es cullen i, per tant, agafen els camins que volen, sovint també detecta allò que a ell li agrada més o li agradarà més. Hi ha molts monitors o molts alumnes d'activitats preescolars que el dia de demà són monitors i el següent dia són mestres. Doncs perquè aquí també ells sovint descobreixen allò que s'hi volen doncs, a dedicar. I a vegades són temes tecnològics, a vegades són temes musicals. Per tant, com que ho gaudeixen, també es detecten talents i camins per aquí. No? És una de les parts també boniques que jo, que també he estat mestre doncs, a l'escola del Clot, per exemple, de jesuïtes, et trobes 20 anys després algun alumne teu i dius, escolta'm, te recordes allò que feia, ara ho estic fent. Allò que feia abans en un extraescolar, doncs ara ho estic fent. I aquesta és una part molt maca, també, perquè no ens hem d'oblidar que els monitors són grans referències per aquests alumnes. I sovint són referències que és que se'ns en va més enllà del sentit comú, eh? És a dir, són persones molt importants per molts d'aquests alumnes, no?
Molt més que una tutora,
a vegades. I molt més que a vegades que un tutor o una tutora, no? Mm-hmm. Jo no ho volia dir, però ja ho vas dir, jo també.
Jo sóc monitors però... i entrenadors i entrenadores.
Sí, quan no? Parlo... Bueno, nosaltres sempre parlem d'educadors, eh? Nosaltres amb el monitor, de cara a les famílies, sempre els hi parlem d'educadors. Per nosaltres el monitor és un educador i és el seu perfil, eh? Vull dir que al final fa una activitat de lleure i fa una activitat lúdica, però és un educador i a totes hores els nostres monitors són educadors, no? Vull dir, no... I aquesta part també és molt bonica i, a més, és molt interessant, perquè els veus créixer i van agafant camins, a vegades molt propers, a allò que ells estaven fent en un altre escolar. No?
Clar, aquests educadors d'hores no lectives, no? Són uns grans referents i també són, a vegades són de gran ajuda per a les famílies per acompanyar en l'educació dels fills, perquè el coneixen amb un altre entorn.
Però que hem de comptar-hi amb ells, també, perquè a vegades el tenim allà com el monitor, que no és un educador, no és un monitor, i per tant ens hem de recolzar amb aquesta figura, perquè a vegades són referents pels nostres fills o filles, i està bé anar allà a demanar ajut o anar allà a explicar com se sent el nostre fill o filla.
Fins i tot s'arriba al punt, ara que parlem tant de la personalització de l'aprenentatge, s'arriba al punt de que el monitor té alguna informació de l'alumne que el propi tutor no té, perquè el monitor el veu en un altre espai i sovint el veu en un moment doncs, més lúdic, l'alumne demostra altres coses que dins d'una aula costa molt que te l'ensenyi l'alumne, perquè els espais són diferents i els moments són diferents. Per tant, a vegades seria fantàstic complementar pel bé de l'alumne i pel bé del seu creixement la informació que té el tutor amb la informació que té el monitor, sense perdre de vista que és que hi ha monitors que a la setmana tenen aquell alumne 10 hores o 8 hores a l'espai migdia, més al futbol, més a la música. Al final, els acaben tenint un munt d'hores a la setmana i, per tant, tenen molt de coneixement sobre l'alumne.
Jo, quan conec algun infant amb la seva família, quan m'expliquen com la sintomatologia, el nen es distreu molt, el nen és molt mogut, o el nen li agrada molt la marxa, i és... dic, ja l'està escolar. Sempre pregunto, perquè de vegades tenim nens que a l'escola s'estan avorrint com fongs, a classe s'avorreixen perquè no els interessa, perquè li costa molt mantenir l'atenció a la classe de literatura, però després arriba un extraescolar, com pot ser bàsquet, i el nen és un altre nen. I l'educador està coneixent aquell nen, no el de la classe. I aleshores, a vegades parlen, amb sort, a vegades parlen educador i tutor, que també és educador, jo no el reconec. Perquè, ostres, a mi a la classe està motivat, participa, col·labora... A classe no, a classe és un nen doncs, que fa sorollets, que molesta, que no intervé. És a dir, que, ostres, està bé també escoltar totes les diferents parts del nostre alumne, que és tot. És el de l'aula, és el del bàsquet, és el de casa. His dad has a dream. Third generation of Daniels to win the Golden Gloves. So down there. But he has his own ideas.
We want you to join our team.
Your jump rope team.
Please.
And now.
Això és jumping, salta, l'han traduït. No busqueu una altra salta que és un forat de cuc, que és una altra salta. Aquest salten de saltar a la corda. La podeu veure a Disney Plus. El protagonista és Lizzie, que és un adolescent que s'entrena per ser un campió de boxa. La boxa és un nexe d'unió que té amb el seu pare, que li agrada molt, que és entrenador, i sembla que li agrada la boxa, fins que de casualitat descobreix que encara li agrada més saltar a la corda, però són unes competicions de salt de corda acrobàtic, com ell ja tenia la base aquesta saltar corda de l'entrenament de la boxa, i és un salt de corda acrobàtic que sembla ser que causa furor als Estats Units. Com sabem què els agradarà fer? Tu deies abans...
Assaig-error.
Escoltem, perquè hi haurà qui ho té claríssim, mirant, no? Sí. Qui té claríssim que vol fer ping-pong. Però, clar, fins que arribes al ping-pong...
Als 14 anys potser tens claríssim que vols fer ping-pong, però hauràs aprovat moltes coses. Un nen de 6 anys, és raro que et digui, jo vull fer ping-pong. És raro, no sé, que el pare o la mare juguin a ping-pong, els germans, els 7 germans juguin a ping-pong. Sí, no... Doncs al final tothom tira cap al mateix, que és un sota cavall rei. Com sabem? Mirant el nostre fill, mirant a l'infant, escoltant a l'infant, i per assaig d'error, això no t'agrada, doncs acabem el trimestre, acabem el curs i provem una altra cosa.
Clar, hi ha tantes possibilitats que a vegades també és complicat, no? Com triem?
A veure...
Assaig d'error, però...
Clar, sí, assaig d'error. Jo crec que el que sí que tenen clar els nens és allò que no volen fer.
Totalment d'acord.
Vale? Llavors, clar, el que no podem fer és que per conveniència fer-los fer aquella activitat, no? Llavors, si no els agrada el futbol, perquè sí, és un esport que crida molt, però i molts dels seus amics potser ho fan, però a ell no li agrada, i li agrada el patinatge artístic, per exemple, pues, per què no pot fer patinatge artístic, no? Vull dir, en aquest sentit, és important escoltar-los, i a partir d'aquí, dintre d'aquelles coses que diu que no, pues, de les que queden que no diu que no, pues, ja pots triar i intentar esbrinar, que no és fàcil, què és el que li pot agradar, i si no li agrada, pues, evidentment, pues, aquest compromís que s'agafa durant un any i després provar una altra cosa, no?
I en la cerca d'activitats, com ho feu, Xavier? Perquè, clar, ara hi ha moltíssimes possibilitats, entenc que hi ha un condicionant que és l'espai, però d'aquestes noves propostes que van sorgint...
Hi ha uns criteris per acceptar o per ofertar o donar el servei de noves activitats. I dins de la pròpia institució aquests criteris s'han de complir perquè una activitat neixi. Entre d'altres, ha de tenir sentit pel projecte educatiu del centre. Si no té aquest sentit, ja no la fas créixer, no? Per tant, si nosaltres no hi creiem en que aquella activitat pot sumar, és una activitat i no li dones aquest valor, ja no la ofereixes. Després, doncs, evidentment, tots ens trobem amb mateixos problemes. A quin se l'ofreces i amb quin espai el poses i quins monitors, com que nosaltres gestionem les pròpies activitats, d'on te treus tu el monitor o l'educador especialitzat en aquesta activitat, no? Per tant, hi ha una sèrie de coses, doncs, que s'han de complir i per aquí et neixen noves activitats, però en el que sí és segur és que va tenir sentit pel propi projecte de l'escola, no? Per això no totes les activitats, nosaltres, les institucions d'educació, doncs, tenim diverses escoles, no totes encaixen a tot arreu, perquè necessites, doncs, certs requisits, no? Però sí que és cert que la diversitat que hi ha avui d'activitats és increïble, i les que neixen de noves són increïbles, no? Per tant, se li ha de donar sentit, perquè és que, si no, al final ens convertirem en empreses de serveis, personal...
Sí, sí, en un centre comercial de...
Per tant, se li ha de donar sentit, i potser la nostra escola, doncs, els jesuïtes Sant Gervasi encaixa molt bé, i potser els jesuïtes Clot, els jesuïtes Bellvitge, doncs, no encaixa tan bé, o potser, doncs, hi ha molts condicionants, no? Però l'has de fer bé i amb sentit. Vull dir, ha de tenir sentit pels alumnes.
L'altre dia a mi em van preguntar a una ràdio, em preguntaven si recomanava el boxe com a extraescolar per nens, i bueno, al final vaig donar la meva opinió, i després em van dir, però el bullying es pot treballar amb el boxe? I era com, no, el bullying es treballa amb psicoteràpia, el bullying es treballa parlant del teu patiment, parlant de com t'has sentit. No fotem cos de puny. Vull dir, perquè al final el boxe, bueno, és igual, no ocupa això, saps? Però el boxe per mi és un extraescolar que no... Bueno, jo no hi estic gaire d'acord, perquè l'objectiu del boxe és tombar a qui tens davant durant 10 segons a terra. La finalitat és fer mal, no és defensa personal, que és una altra cosa, saps? I era com, el bullying s'ha de treballar amb el boxe? No, 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 no estem entenent la finalitat de l'extraescolar, doncs.
Ah, si vols fer defensa personal, tens qualsevol art marcial,
Mugendo,
no? Exacte, el judo, el karate, qualsevol d'aquestes, que a més aporten molt aprenentatge, també, vale? No la boxa, com tu dius en aquest cas, no?
Si ens centrem en les activitats esportives, l'acompanyament de les famílies, segurament que qui ara ja sigui un adult dirà, és que jo feia bàsquet, però que a mi no em venien a veure mai. Ara sovint les grades estan farcides de famílies que acompanyen.
O que es bronquen, de vegades.
També, a vegades. Suposarem que fan un bon acompanyament.
Vinga, va, anem a ser optimistes, va. Sí.
Com hauria de ser? Adaptar-nos en funció de la família, donar per fet que sempre hi anirem, que, bueno, pues que anirem si podem...
O fer Tetris, no? És a dir, de vegades, si tenim més d'un fill, a vegades no podem arribar a tot, perquè tenim un dissabte i un diumenge, i per tant no podem arribar a tots els partits, però està bé fer un Tetris, i si sabem que el cap de setmana passat vam acompanyar nosaltres a la nostra filla al futbol, i el nen va anar a patinatge, doncs aquest cap de setmana que ve ho intercalem un altre cop, i els germans també està bé que vinguin, que a vegades... De vegades, no sempre, no cada cap de setmana s'han de menjar els partits els germans.
Clar, per les famílies, per això sí que és un punt de connexió. Quan ja són més grans, estic pensant en l'adolescència, que a vegades fas preguntes, no sé, vas buscant allà la pregunta a veure com fas per trobar una resposta, i potser això que és més relaxat, no?, que sembla que s'ho passen més bé, que t'expliquen, és que avui a teatre m'ha tocat fer no sé què...
A veure, precisament l'adolescència, els pares ja s'hi veuen molt poc. Vale? Vull dir, al final els nens van sols, vale? En la majoria d'ocasions, a menys que els hagis de portar, pues, això, pues mira, és que el partit
necessitat.
És a Vic,
si no és
vale?
Necessitat.
Exacte, vull dir que tampoc a vegades treus el profit, no? Sí que és cert una mica en aquesta línia que els pares s'organitzen, és a dir, quan tens dos germans que fan activitats i tenen partit, el millor és que te'l pots trobar que tinguin el partit a la vegada, vale? Ja no és que el tinguin un el dissabte i un el diumenge o a hores diferents, a la vegada, no? Llavors, en aquest cas, les famílies normalment s'organitzen, no? Llavors diuen, bueno, doncs algú porta el meu fill aquesta setmana, la setmana que ve portaré jo o la següent, vull dir que al final hi ha certa... sí que hi ha una mica d'ajuda entre els pares perquè els nens puguin anar, perquè si no poden anar...
Es crea aquesta comunitat que és ben bonica, també, aquesta comunitat d'ajuda entre les famílies és molt xula, també, perquè és, ostres, em baixes el nen, em puges el nen, és a dir que això està bé, perquè els nens també veuen que els adults ens organitzem per ser ajudats.
Clar. I que al final són els teus amics, també, perquè els veus...
Clar, els veus a classe, exacte, els veus a classe, els veus a l'activitat, vull dir que al final són els teus amics, però bueno, a vegades et toca portar algú que no és del teu cercle més proper. Bueno, no passa res, no? Vull dir, al final és la forma de fer-ho. És que si no, és molt possible que aquell nen no aniria al partit, no?
Però amb això també s'aprèn que es pot demanar ajuda, que es pot ajudar l'altre, que pots fer amics nous, que potser no et cau tan bé, però has de ser educat.
Exactament,
no?
Exactament. Per tant, i això que dieu dels adolescents, hi ha adolescents que fan sols extraescolars per supervivència o per logística, però a vegades no volen anar sols als extraescolars, o a vegades els fa molta il·lusió que els pares encara els vagin a veure el partit de futbol i veure com para perquè a vegades és, no, tu ja t'has fet gran, jo vaig a veure els petits. Bueno, un moment, que té 13 anys, que no en té 34. Vull dir que els fa molta il·lusió que també anem a veure'ls. Per tant, també mirem això.
Déjalo ya, Billy.
A mamá le gustaba.
No te quedes ahí parado, Elliot. ¡Billy! ¡Golpéale!
Ja l'heu sentit, Billy Elliot, pel·lícula, musical, és difícil resistir-se a aquesta història, no? En Billy, també orfe de mare, dic també perquè el protagonista de Jumping també ho és, fa boxa, un altre que fa boxa, que és el que llavors s'esperava dels nens, els de boxa comparteixen espai, dic llavors perquè ens situa a l'Anglaterra dels anys 80, els nens de boxa comparteixen espai amb la classe de ballet, però sembla ser que a en Billy li interessa molt més el ballet que no pas el que passa dins del ring. Pot semblar que han canviat molt les coses des dels anys 80, estem 2024, Però tu vas a representacions de final de curs de dansa i els nois, amb sort, representen el 5%.
Amb sortíssima.
Amb molta. He estat molt optimista. Sí, jo molt. Totes les que he anat...
Trobo que estàs optimista avui.
Sí. I no és tan fàcil trobar un equip de futbol que ja només sigui de nenes, que no sigui professional, i tenim aquells mixtos que quan ja es fan grans les nenes estan patint per si hi haurà prou nenes per seguir jugant a futbol. Com pot ser que passi això encara? Us trobeu a l'escola, per exemple?
Sí, però no només ens trobem en l'àmbit de l'extraescolar, eh? Vull dir, tu te'n vas als batxillerats, als estudis dels batxillerats, i quan te'n vas al batxillerat artístic hi ha moltes més noies que nois, quan te'n vas a un tecnològic normalment hi ha més nois que noies. Jo crec que va canviant i tot va canviant, però és veritat que no sabem ben bé el motiu, però sembla doncs que la societat t'empenyi els nois cap a un costat i a les noies per un altre.
No? Mireu el futbol femení, masculí, professional.
Però aquí entren les modes. Aquí entren les modes. Ara mateix tens un equip aquí a casa nostra, doncs, que és un Barça femení o és una professionalització del futbol, i surten més noies que mai per fer futbol femení. Perquè ara hi ha una moda, hi ha referències mundials que les tenim a casa nostra. Doncs com en aquest cas, estic pensant en una Alexia o en una Aitana Bonmatí. No? És a dir, el futbol femení està molt de moda, està en un punt molt àlcid, per tant... Hi ha moltes més noies que fan futbol que fa 10 anys.
Hi ha moltes més noies que volen fer futbol. No sé si en fan, perquè no estan trobant equip.
Crec que també en fan, no? Però la nostra experiència és que cada vegada hi ha més noies, eh? I per tant hi ha més equips mixtes també. Des dels petitets, doncs, que hi ha nois i noies. Però coincideixo plenament en que al final hi ha una força que existe, que està ahí, que ningú sap d'on està bé, però acaba redirigint doncs, a molts d'aquests alumnes, no? I per tant, clar, nois que facin patinatge artístic hi ha molts menys que noies. També penso que hi ha més que fa 10 anys.
Absolutament.
Però continuen havent-hi molts menys doncs, que noies. I evidentment,
jo vaig tenir un pacient que des de molt petit que el portava, perquè era molt dislèxic, i tercera primària el nen volia fer dansa i volia fer jazz, i ell volia fer jazz, i els pares vinga a apuntar-lo al bàsquet i al futbol. I jo...
O sigui, ja venia per part de la família.
Però també una miqueta per sobreviure al curs, perquè no hi havia una classe, un extraescolar de dansa per nens. Estic parlant de fa 10 anys o 12 anys. I jo insistint, vinga, busquem, jo buscant també, allà tothom buscant, ha acabat sent ballarí professional. Ha acabat guanyant ell, ha acabat fent el que ell agrada, però va costar moltíssim. I els pares al final em van trucar per agrair, de dir, sort que ens vas insistir, perquè ara el Pau és feliç. Vam apuntar a 3.000 milions d'extraescolars que no li interessaven un borrall. I ara, i mira, ja és adult i ja balla tot el dia.
I li ha funcionat.
I li ha funcionat. Però no ha estat fàcil, eh? I ell plorava, em diuen de tot, em diuen que sóc l'únic que me'n vaig i que ho faig malament. I no, ho feien molt bé.
Clar, és que suposem que encara que la família el vulgui acompanyar i digui, doncs vinga, anem a buscar, a vegades, ser aquella minoria, no? Ser l'únic que està al vestuari o l'única que està al vestuari.
Sí. Que al final això és una mica els estereotips que tenim a la societat, no? Vull dir, al final, dius patinatge artístic, que dèiem ara, que nosaltres, per exemple, el tenim també a l'escola. Bueno, fins fa 3-4 anys no hi havia cap nen. Ara en tenim uns quants. Evidentment, un 10%.
Minoria, però...
11, però bueno. Però és que fins ara, vale, només hi havia nenes. Llavors, un nen allà era un... Vale, llavors, clar, al final, ara, un cop es va llançar el primer, llavors van venir d'altres, no? Però el primer va costar molt.
Però mireu, no? Les classes d'aeròbic d'adults, no hi ha ni un noi fent aeròbic, o n'hi ha un. Vull dir, encara és molt difícil ser minoria en un grup. Per un nen encara més, perquè no entén per què és minoria, no entén per què és tan difícil. Jo estic fent el que m'agrada com vosaltres. On està el problema?
Hi ha algú més enllà de l'escola que organitza l'activitat, eh? És que després venen les competicions, no? I la majoria d'alumnes doncs, hi volen anar, doncs, perquè també volen fer l'exhibició davant de les famílies. Clar, quan hi ha aquestes exhibicions, també tens aquest tema sobre la taula. És que vaig a fer una exhibició de gimnàstica artística i el 98% són noies, i competir només amb els nois que hi ha a la pròpia organitzadora, que pot ser un consell o pot ser una federació, també els hi costa molt donar resposta a aquesta realitat, no? Per tant, va més enllà de la pràctica només a la teva escola, sinó que aquelles entitats que organitzen les pròpies competicions o li donen més continuïtat, també tenen aquest tema sobre la taula, no? És que al final aquí hi ha minories.
Jo l'altre dia havia de comprar la roba de rítmica de la meva filla i vaig dir la roba de nois. És que ja ni la poseu, ja. Ja hi ha mallots i hi ha les punteres i no sé què, però no hi ha roba de nois. Ja, com que doneu per fet que no es voldrà apuntar ningú. Caramba, doncs una escola de quatre línies, potser sí.
Sí, estaria bé. I si els fills insisteixen que volen fer una activitat que la família no li troba cap utilitat o veu clarament que és dolent, perquè en Pau va acabar sent ballarí, però és que potser és que no volen ser ballarins ni volen ser artistes, però volen fer aquella activitat.
Com, però com què? Com el boxe, per exemple, d'abans. Jo vull fer boxe i la família no combrega amb
jo
que
vull
vulguis.
Fer, oh, jo, no, perquè en aquest cas potser trobes això de la, de la violència, no, i l'atac a l'altre, no. No, esgrima, per exemple, sí. No? Que dius, oh, però si tu no et guanyaràs la vida fent
esgrima. No, és que jo vinc a passar-m'ho bé, no vinc a guanyar-me la vida. És guanyar la vida tu, treballant, jo vaig a l'escola i després faig esgrima per passar-m'ho bé. Clar, és que aquí és on posem el focus nosaltres, amb que el nen sigui el campió del món d'esgrima i vagi a les Olimpiades del 3043, o que el nen s'ho passi bé de 5 a 6 els dimarts fent esgrima. Clar, aquí ens hem de trobar el focus del nostre ego, del que esperem nosaltres com a pares pels nostres fills. Jo vaig fer el que vaig voler, o si em van deixar, no sé, aquest és el teu problema. Ara vaig a fer que la meva filla o que el meu fill sigui feliç fent allò que li agrada. I si no m'agrada, pues m'ho treballo, però si ell vol fer això, pues endavant.
Suposo que les vostres extraescolars, al final dels grups, més o menys, depèn de l'activitat?
Depèn de l'activitat, no? Però si és una activitat esportiva, doncs, no sé, per exemple, el futbol doncs, són 12 nens per grup, el bàsquet també, ronda això... Depèn de l'activitat, té més o menys alumnes.
I en funció de l'edat hi ha com unes modes? O sigui, quan són més petits tenen més tirada unes activitats que unes altres?
No té per què. Jo crec que, sobretot amb les activitats esportives, ja tenim força continuïtat. Sí que tenim, sobretot als primers cursos, algú que potser doncs, ha començat a bàsquet i s'ha passat a futbol, però això passa el primer any i després continua. Vull dir que no és... A veure, sempre... Estem parlant també d'esports que tenen molta tirada, clar, si dius no, altres entorns tenen vòlei, per exemple, clar, doncs vòlei encara, o handball, no? Doncs nosaltres abans teníem handball i al final vam tancar, perquè al final van anar perdent alumnes i al final no teníem suficient per fer l'activitat, no?
Hi ha un extraescolar en la que comença moltíssima gent i després van caient, que és la música.
No? Sí. Perquè és un extraescolar per demanda dels pares, sovint. Mm. És el jo vull que el meu fill o la meva filla faci música o toqui un instrument i, per tant, als 3 anys que no tens ni veu ni vot, em penso, sí que en tens veu i vot, t'apunto a fer violí. Jo he vist nens amb 2 anys i mig que el violí és més gran que ells. Però què està fent aquesta?
Però no poden subjectar.
Clar, és això, és com un violí allà.
Els nens petits són molt petits, eh?
Sí, però al final...
I és el primer instrument que ells són capaços de...
Clar, però és qui està fent? Vull dir, per què estàs fent violí?
Ara suposem que és una nena, un nen, que sí que els agradava cantar, els agradava la música, van començar perquè volien, s'ho passaven molt bé... Van provar diferents instruments, van acabar triant el que els agradava, van avançant i els hi agrada. Els agrada la música, tot va bé, ara ja ve. Ja. I arriba aquell moment, quart de l'ESO, batxillerat. Posem-nos batxillerat, que ja li agrada, però està pensant en la selectivitat, clar. Aquell moment d'impàs, que és moment habitual de crisi familiar, que si parles amb adults segurament et dirà digue-li al teu fill que no deixi l'instrument perquè jo el vaig deixar i ara no sóc capaç i voldria...
A qui li agrada de debò, Olga? A qui li agrada que li surt de l'entranya tocar el piano? No ho vol deixar. Jo he tingut nens que és... No, m'és igual. Jo vull tocar el piano. I encara que estigui tocant el piano a les 9 de nit un dissabte, a mi m'agrada, a mi em fa feliç tocar el piano. Però tens exàmens trimestrals i has de preparar la selectivitat. Ja, però a mi em fa feliç tocar el piano. Aquest no ho deixa. Qui ho deixa... És el que dubta, el que diu que, bueno, sí, prefereixo anar a prendre amb les amigues. Pues clar que sí, tens 16 anys, és normal, ho deixem una estona i després ja tornarem.
Es poden trobar alternatives? Suposem que l'adolescent que sí que voldria continuar, però es veu sobrepassat pels exàmens, per la pressió de la selectivitat, busquem una alternativa.
O negociem amb ell. Jo li ensenyo a negociar als meus pacients. Dic, mira, ara no t'ensenyaré res de literatura, t'ensenyo a negociar amb els teus pares, xaval. O sigui, has de saber negociar. Potser no has d'anar a l'escola de música, potser has de tenir un professor particular que vingui a casa, que t'ocupa menys espai de trajecte, i per tant, ve a les 6, se'n va a les 7, i tu tens tota aquesta estona per fer deures, perquè tu el que t'estàs queixant és que et quedes sense temps, per exemple. O perquè vols quedar amb amics, estupendo, doncs demana un professor particular que t'ocupa menys espai i et mira més que una classe.
Què anaves a dir, Xavier?
No, que al final És que, clar, dins d'aquestes activitats, m'agrada molt que parlem d'aquestes més artístiques o més, bueno, li diuen moltes vegades, li diem culturals, com si les altres activitats fossin més incultes, no? Però més a les artístiques, que per mi són, i de fet estic encantadíssim de que el creixement d'aquest tipus d'activitats cada vegada és major, perquè sovint quan parlem d'activitats extraescolars ens anem de seguida al tema dels esports, però ara mateix les activitats artístiques són importantíssimes i jo animo totes les escoles doncs, que s'apunti per aquí també, que s'apunti el tema dels teatres, és fantàstic pel creixement dels alumnes, tots els temes musicals, des de ben petits ho poden treballar, vull dir, en aquest sentit a mi m'agrada moltíssim parlar d'aquest tipus d'activitats perquè sempre anem a parar els esports i activitats extraescolars són els esports i tot això. No, que dins d'aquest creixement, quan estem en aquestes activitats, és que també hi ha de tot. També hi ha de tot, perquè l'escola, des de les escoles, clar, hi ha escoles que tenen una escola de música, però hi ha escoles que fan activitats musicals que sovint no estan gestionades des de l'escola, sinó que tens una entitat externa doncs, que t'ajuda a dirigir-la i a fer-la i tal, no? Però després hi ha aquests alumnes, com amb tot, doncs que ell comença amb la teva escola de música, la teva escola, però clar, hi ha un moment que aquest alumne vol més i vol un pas més. I l'escola no sempre ho pot oferir, perquè no ets una escola oficial de música i, per tant, allò que t'està demanant, que és un instrument per alumne, que és una dedicació d'un mestre per cada dos alumnes, doncs una escola ordinària és molt difícil i és lícit i, a més, és així, doncs que aquest alumne digui, escolta'm, jo necessito un pas més i allà on te vaig m'ho donaran. Però no t'ho pot oferir, l'escola no ho pot oferir tot, perquè no ho pot oferir tot, perquè al final jo estaré molt content si he despertat el neguit musical amb el teu fill i si ton fill se'n va demà al conservatori a tocar música, no? Serem les persones més felices del món de dir, escolta'm, a aquest nano li vam despertar això, li agrada i vol fer un pas més, que jo no li puc oferir com a escola ni encara que volgués, no? ni amb tota la bona voluntat, no? I en això també hi hem de ser, és a dir, nosaltres, el nostre objectiu no és tenir els nens. Per mi és molt important que qualsevol alumne faci activitats, perquè crec que aporten mucho i tu des de l'aula tot això no ho pots donar. Sovint no ho pots donar. Ara, no és el més important del món que les facin tu. Mm. Sí, tu neix, les comença a fer i hi ha un moment que diu, escolta'm, jo és que per fer teatre haig d'anar, haig de fer un pas més. Bueno, doncs, escolta'm, fes el pas, vés-hi. I nosaltres encantats a la vida de que d'aquí t'haguéssim pogut ajudar doncs, a descobrir això, no? Sí, per tant, bueno, també és un tema d'acompanyament amb les famílies i amb els alumnes. És a dir, escolta'm, que perquè a vegades els hi costa, és que jo no vull... Ja, però és que això que tu vols fer i t'agrada molt i vols insistir, algú t'ho donarà, però jo no et puc donar un mestre de música, doncs, per tu, no?
Sí, jo aquí afegiria, amb tot aquest tipus d'activitats sí que és cert que les escoles i les AFAs arribem fins a un punt, vale? Però, per exemple, amb els esports, vale? En moltes ocasions doncs, els nens comencen a despuntar, no? Llavors es busca, i moltes vegades són els propis pares que intenten col·locar-los pues, al Barça. Eh? Que anem a fer la prova al Barça. Mm. Bueno, està bé, perquè potser l'agafen, no? Però s'ha de saber gestionar la frustració després. Perquè comencen molt petits, o n'hi han molts, però al final, arribar al primer equip, n'hi han...
Ja estem creant unes expectatives als nens. Saps que em venen i diu, saps que he fet la prova pel Barça? Exacte. I he pensat, bueno, la prova pel Barça...
Un mes.
No? Sí, la prova pel Barça, però xipum.
Al final, el Barça, o l'Espanyol, o l'Adam, sí, o el Sant Gabriel, les grans referències esportives que n'hi han, ells necessiten alumnes a la base.
Clar.
O sigui, els necessiten, perquè ells no tenen els alumnes. Tu els tens a dins de l'escola, no? Però ells no els tenen. Per tant, allà on abans aquests clubs esportius, la seva activitat esportiva començava a cinquè de primària o a sisè de primària o primer d'ESO, ara, des de ben petits, en P4s, ja tenen escola de futbol amb tots aquests clubs. Mm-hmm. Clar, hi ha les expectatives sovint dels pares, el meu va jugar aquí, per tant, el meu serà boníssim, ja el porten amb 5 anys el nen a fer la prova, encara no ha passat per l'esport escolar. Jo dic, vols dir que no tens massa pressa, no? Vull dir, no... Bueno,
jo crec que hem de recordar el que hem dit des del principi, passar-nos-ho bé, que sigui voluntari,
sigui divertit
i a gaudir. Aprofitem que tenim per davant tot el cap de setmana. Carles Pérez, Avi Sisquella i Xavier Ariño, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
A tu.
Ha estat un plaer. I fins aquí el programa d'avui, però abans acabem amb música. La cançó d'avui és Girls Just Wanna to Have Fun, de la Cyndi Lauper. Els nens i les nenes tots ens ho volem passar bé. Que tingueu molt bon cap de setmana. Ens retrobem la setmana vinent, dissabte a les 9, Escola de Família.